Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Renfe reprèn l'activitat a la xarxa de Rodalies de forma progressiva i amb el compromís d'oferir el servei amb la màxima normalitat possible, diuen. Tal com ha explicat el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, la primera línia a entrar en funcionament ha estat l'R2 Nord, que uneix l'aeroport del Prat amb Granollers.
Els primers trens de la R2 Nord ja començaran a circular aquesta nit, farem un Sants aeroport i un aeroport Granollers, es segueix treballant, es seguirà treballant tota la nit per complir les exigències de seguretat que requereix recuperar el servei i d'aquesta manera demà podrem arrencar el servei amb la major normalitat possible.
A partir d'aquí, la resta de línies s'haurien de posar en marxa de manera progressiva durant les primeres hores de la jornada d'aquest divendres. Al llarg d'aquesta matinada, per tant, es mantenen les inspeccions i Renfe assegura que estan preparats per si es detecta cap irregularitat.
Si a les revisions conjuntes que s'estan fent es detecta alguna deficiència que així ho requereixi, s'establirà el pla alternatiu per tal de garantir sempre la mobilitat de les persones.
Més notícies, Oriol Pujadó.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona a l'Hospitalet de Llobregat. Segons fonts policials, els fets han passat aquest dijous a la tarda a l'interior d'un local sense activitat comercial. Els agents han rebut un avís que a l'interior del local s'hi estava produint una forta discussió. Quan hi han arribat, han trobat la víctima que ha mort per ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret d'actuacions. De moment no consta cap persona detinguda.
De l'àmbit internacional estem pendents de la cimera extraordinària de caps d'estat i de govern de la Unió Europea, convocada per abordar la qüestió de Groenlàndia i els plans de Donald Trump per controlar aquesta illa de l'Àrtic. Abans de l'inici de la reunió, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, reconeixia que tot plegat ha afectat la relació transatlàntica.
La nostra relació amb els Estats Units ha patit un cop dur, i això, que tinguem desacords entre nosaltres, agrada a Rússia i la Xina.
Els Estats Units han culminat aquest dijous la seva retirada de l'Organització Mundial de la Salut, segons ha anunciat el Departament de Salut. Per llei, un estat membre de l'OMS ha de donar un preavís d'un any i pagar totes les taxes pendents abans de sortir. Washington encara deu a l'Organització Mundial de la Salut uns 260 milions de dòlars, però diversos experts apunten que és poc probable que els acabi pagant.
Les nominacions als Oscars de Hollywood situen la pel·lícula Sinners amb 16 candidatures i una batalla tras otra amb 13 com les grans favorites de la gala del 15 de març. La coproducció catalana Cirat d'Oliver Lasche ha aconseguit dues nominacions al millor film estranger i al millor so amb Parlaia Casanovas, Amanda Villavieja i Yasmina Praderas. Casanovas ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio la transcendència d'aquesta nominació.
Estem supercontentes, és que és algo com històric a l'haver aconseguit aquesta nominació, que sigui la primera vegada d'un equip femení nominat als Oscars, que em sembla increïble a dia d'avui que sigui la primera, i estem supercontentes amb tot.
Jordi Savall ha guanyat el Premi Ernst von Siemens de Música 2026 que atorga l'Acadèmia de les Belles Arts de Baviera. Aquesta distinció està considerada com el Premi Nobel de la Música i un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria musical.
Savall és el primer músic català que rep aquesta distinció, que han guanyat figures com Herbert von Karajan, Daniel Barenboim o l'espanyol Andrés Segovia. El jurat destaca que Jordi Savall és una de les personalitats musicals més versàtils de la seva generació i reconeix una vida dedicada a la interpretació, la recerca i la difusió de la música històrica. També el seu compromís constant amb la formació, el diàleg intercultural i els valors humanistes. La cerimònia de lliurament del premi serà el 23 de maig a Munic.
I I als esports, les eleccions a la presidència del Barça seran el diumenge 15 de març, coincidint amb el Barça-Sevilla de Lliga, segons ha decidit la Junta Directiva del Club Blaugrana.
En l'àmbit plenament esportiu, Pedri té una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta i s'estarà aproximadament un mes de baixa.
Pel que fa al Barça femení, el Club Blaugrana ha presentat recurs arran de l'expulsió de la vermella directa de Quique Nazaret a les semifinals de la Supercopa.
El Girona s'ha presentat Ter Stegen com a nou jugador de l'equip. El porter cedit pel Barça, admès que en marxa de l'equip blaugrana se li fa dur, però que físicament està al 100% i que arriba a Montilivi amb l'objectiu de buscar minuts.
I l'Uni Girona ha desaprofitat la primera oportunitat d'accedir matemàticament a la final a 6 de l'Eurolliga femenina de bàsquet. El conjunt gironí ha perdut a la pista de l'esquió italià per 85-74.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Jo tenia una xicota que sempre que jo demanava croissant, amb ella li agradaven les banyes.
Les banyes del croissant?
Sí, sí.
Ah, val.
Sí, perdó. I llavors jo demanava un croissant i em fotia les banyes. I el...
Del croissant.
M'havia d'haver preparat més bé com ho explicava. Sí, sí. Però va, vull dir que això... I m'emprenyava perquè, collons, n'hi ha dues, si et demanen una banya, perds el 50%. Vull dir, si estic menjant sopa de galets i vols un galet, ja te'l donaré.
Bueno.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Ens van dir que seria un dia difícil, i ho ha estat, per molta gent. Avui ens diuen que demà Renfe reprendrà tot el servei de Rodalies amb la major normalitat possible. De fet, a aquesta hora ja han sortit els primers convois de la línia R2 Nord. Veurem si demà també és veritat. Jo he volgut fer saltar pels aires totes les previsions. Demà vaig a fer una entrevista a Granollers i voldria anar-hi en tren, a veure si tinc sort. I avui he hagut d'anar a Girona per un esdeveniment familiar i fa dies que havia comprat uns bitllets de tren avant al Cava de Sants, al centre de Girona, en 40 minuts. Em direu que no era el millor dia per agafar un tren, ho sé, però m'he arriscat i ara sóc aquí fent el programa amb normalitat i només he tingut un retard de 30 minuts en la tornada. Al viatge d'anada no us diré cap mentida si admeto que he entrat al comboi amb el cor una mica encongit, pensant que després del que havia passat, sobretot a Còrdoba, no era la millor setmana per agafar un tren d'alta velocitat. I mentre buscava el meu seient, m'hi he trobat al costat l'escriptora Maria Mercè Roca. De seguida ens hem posat a parlar de la vida, de la llengua, dels llibres, i el viatge se m'ha fet curt, interessant i plaent, i m'he oblidat completament que eren un tren. Al cap de dues hores ja tornava cap a Barcelona, feliç d'haver pogut abraçar la meva filla i profundament orgullosa de la feina que ha fet amb els seus companys a la universitat. I un cop al tren, i mentre mirava les xarxes socials, m'he trobat un missatge a X d'algú que em preguntava directament si era possible que m'hagués vist per Girona. I jo li he dit que havia tingut bona vista. Anava en cotxe, diu, i m'ha vist en un semàfor. Sort que sóc de les que no diu mentides, oi? Perquè al final tot se sap. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474 La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
12 i pràcticament 10 minuts. Bona nit, encetem aquesta darrera edició de la Setmana de la Nit dels Ignorants amb la trucada al 93207474 de la Claudina des de la Granada del Penedès. Bona nit.
Hola, bona nit. Sí, era per preguntar sobre les operacions a catarates, però amb els que els hi ha anat una mica malament, no? Perquè depèn del tipus de lent que et fiquin, que és més complicat, si hi ha miopia i vista cansada o les dues coses, o si els hi ha quedat dolor, perquè els que tenim fibromialgia, a mi germana li va passar, li va quedar molt de dolor i no li van pagar poder treure mai, perquè i si et donen medicaments, llavors et surten pòlips i tot això, però si dius tot això amb els metges no te'n fan ni cas, doncs no? Algú que li ha passat. Que li ha quedat dolor, que li ha anat una mica malament o tot això. Que la majoria van bé, doncs mira, van per l'estadística i ja està.
Doncs sí que em sap greu que amb ella li hagi anat malament. Tu vols algú que...
I ara em tenen que operar a mi també aviat i tinc una mica de por de quina lent em deixo ficar. Si me les fico només normal per la pel cristal·lí, que fiquen el cristal·lí, on faig ficar amb ulleres de miopia i vista cansada i tot això. I em fa por perquè els de fibromialgia sí que era dolor, llavors el medicament no treu el dolor, però sí que et fa pòlips i et fa mal el ronyó, que em van operar el ronyó d'un tumor i tot plegat i fa por, esclar. Però no et fan ni cas.
No fan ni cas. Doncs a veure si algú ha passat pel mateix i et pot tranquil·litzar
sí,
una mica.
Que li hagi anat una mica, no, però tranquil·litzar a veure què és que ha fet i què ha preguntat i tot això.
Molt bé. Doncs a veure si segur que algú li ha passat el mateix i et pot dir la seva experiència. Claudina, moltes gràcies.
D'acord, gràcies.
Una abraçada, bona nit. La Maria Àngels, des de Santa Eulàlia de Riu, primer, bona nit.
Hola, Marta. Primer, desitjar-te un bon any, que encara no havia tocat.
Com estàs?
Mira, anem fent. Volia tocar el dia que va passar això dels trencs. I, bueno, i anar passant. I bé, volia donar les gràcies a aquell noi que va trucar dels paletes.
Sí, sí.
Que fa 10 dies que va trucar. Aquell noi que es deia Àlex.
Sí, Alex, aquest noi el vam entrevistar nosaltres i després el vam anar...
Ah, doncs m'agradaria que li donés el contacte perquè hi ha un cunyat que és molt aficionat als paletes encara.
Ah, sí? Sí, està bé.
A Aleix Planes, i que va contestar que fins al 2011 es va fer aquí a la plaça d'Espanya,
sí.
I va contestar molt bé. Doneu-li les gràcies.
Doncs molt bé.
No sé si ho escolta.
Ja li donarem, perquè com que li vam contactar tenim el telèfon, o sigui que li donarem.
Sí.
M'alegro molt de sentir-te.
Llavors és una altra cosa de pregunta. La gent que no se'n volen enterar de cap notícia o que allò, estan més bé o més malament? Perquè jo em vull enterar de tot i llavors no, estic... Nerviós. Bé, no sé si estàs nerviós, estàs agotat de tantes accidents, de tantes morts i tantes coses.
Sí, és veritat.
No
quan
sé si
més
és
saps, més pateixes, no?
No, aquí tinc algun veí que diu, ai, què ha passat? Ai, un tren, no m'hi vas enterat. Jo penso, ai, verge, com pot ser?
Sí.
Saps què vull dir?
Sí, sí, sí.
Però no imagina... sé si és més bo això sí. o no, o sapiguer-ho.
Saber tot o no saber res, no? O viure allò en la inòpia.
Saber tot o no saber res, això volia dir.
A veure què et diuen. A veure...
Bé, doncs, jo vull demanar una cançó, però no n'hi és ni francesa ni italiana.
Ni italiana. Ai, que bé que no sigui italiana, va.
Perquè no, ni italiana ni francesa. És aranesa.
Ah, sí?
Sí.
A veure, digues.
Aranesa.
A veure.
Muntanyes d'aranès. Muntanyes, jo li vaig posar una vegada que hi havia el Xavier.
Sí.
I és molt maca. I és de cara a la Vall de Boí.
I es diu així, Muntanyes d'Aranès?
Muntanyes araneses.
Muntanyes araneses.
I la canta Artur Blasco.
Artur Blasco, molt bé, la buscarem.
I Jordi Fàbregas, jo la trobareu, segur.
Segur.
I bueno, és maco perquè és una mèdica de pessebres que havia fet el meu marit, i d'això que hi hem de paletes,
sí.
i era molt maca, és gran, i es feia una rèplica de pessebres més tan gran, no una cosa miniatura, no, més tan gran.
Una cosa grossa.
Mm, sí, i es van posar, en memòria d'ell, i van posar aquesta cançó, i...
Sí.
És
bonica, doncs m'ho apunto ara aquí per buscar-la.
Vinga. Però no ve pas d'un dia,
No, no, perquè tenim cua de cançons.
Tens moltes cançons per posar i tardanes i de tot. Ja penso, una de ben diferent.
Sí, senyora, ben fet. Molt bé. Moltes gràcies.
Vull saludar a les amigues, la Maria d'aquí de Barcelona, que ve a estudiar aquí a Santa Eulàlia, la Dolors d'Olivella, I les dues roses que sempre truquen, la de les Corts i la de Sant Cugat, que m'encanten,
sí.
I molta tota la gent, eh?
Molt bé.
I la el Joan de Vallcarta, que és de Vic, jo el conec, ell no el coneix, però jo el conec.
Ah, sí?
Sí, i res més, això.
Doncs queda tothom saludat, escolta'm.
Sí,
perfecte,
només moltes... això,
molt
i, moltes, i que tinguis moltes... I m'agrada molt el que expliques del dematí,
ah,
això m'encanta. Veritat, m'encanta. Jo no puc pas explicar que vaig en metro ni en tren, perquè a Santa Eulàlia ja saps com és.
Va dies, però... va dies, escolta'm, depèn del que fas, fas una
no,
cosa o fas
l'altra.
No, però
vull dir que a Barcelona ho teniu així.
Sí,
ja
sí, sí, t'has de moure, has d'anar per
sí,
el
no, no, però m'encanta la manera que ho expliques i aquesta veu que tens m'encanta.
Ai, que bé.
Tal com fas el programa.
Molt bé, escolta'm, bueno, quedo ben...
Bona nit,
una abraçada. Gràcies, adeu-siau. El Quim ens truca des de Sabadell. Bona nit.
Oh, no, no, de Sant Andreu, perdona.
Ah, de Sant Andreu.
Aviam, si vol m'equivoco jo, perdona.
Ah, ha sigut tu, d'acord.
Fora de joc, diguem, perdoneu, eh?
No, perdonat.
Bona nit, Marta, i bona nit a tots els ignorants. Mira, jo és que fa la peça que vaig seguir que vaig trucar una senyora que tenia problemes com una surticària, tot una papell, com una grinja i tot això. A veure, aviam, no és que hagi de passar el mateix, però vaig tenir un problema que fins que em van canviar la medicació, s'acabó el problema, no?
Ah, també? Això va dir ahir un altre oient, eh?
Perdona?
Això mateix va dir ahir un altre oient.
Ahir
un canvi de medicació.
Sí, sí, perquè la veritat és que estava... Vaja, parlant clar, estava tan clapat, més que l'aigua, diguem-ne. I el problema és que jo em dic, ja fa uns anys que em van operar de càncer, diguem-ne, a passar els controls de cada any, no sé si va ser el quart o cinquè control, que el metge diu, et trobes bé? Dic, oi, Ramon? Dic, sí, cap problema. Diu, però segur? Dic, oi, Ramon, sí, què passa? I clar, que amb les analítiques sortien que el fetge es havia alterat. Dic, m'acaso un dent, ja no, dic, no hi siguem una altra vegada,
clar,
no?
Clar, clar,
clar. 15 dies, repartim l'analítica. Tal, tal, dic, ai, Dio meu, a veure si m'ha disparat una altra vegada i a veure què passa, diguem, no? Pla, 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 i dic, però tu, dic, Ramon, que sí, que em trobo bé, que em trobo bé, que tenia abans, que em costava molt pujar les escales, i veritat. Dic, deixa'm mirar bé què vam receptar, diguem, no? Però el que passa és que amb aquest invas, què passa? Que vaig tenir una caiguda molt forta a l'esquena, que em va partir dues vèrtebres.
Carai.
I, clar, sí, la veritat és aquesta, no? Diu, veiem, algú per calmar el dolor, algú per calmar... Diu, és que hi ha dues solucions. O posar uns calmants molt forts, una medicació molt forta, o bé operar. I ara vaig dir, mira, Ramon, perdó, que Ramon és el metge de capçalera, diguem, no?
Sí, sí.
Dic, jo el quiròfono, francament, si me'l puc estalviar millor, i més amb l'esquena, diguem, no? Que abans que s'escapi una mà i et deixa una caiguda de rodes
no,
en
no,
un
no,
moment, no?
No, 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 interessa, clar.
Exactament. I vaig dir, bucant, la medicació que m'havia donat per aquest dolor a l'esquena, dic, em penso que jo el tinc. Digue'm que no és veritat, ai, que és veritat. Mira, aquí hi ha un producte que és al·lèrgic. Dic, fot, perdona, se m'ha escapat. Si no, perdoneu, se m'ha escapat.
No passa res, escolta'm, fotre no passa res, no passa res. Total, que era això.
Em va anul·lar la medicació que prenia, que era una pastilla petita com una llentia, però em va dir que, escolta'm, aquesta pastilla pren-te'n només la meitat, perquè si te la prens sencera, faràs la companyia a Vueling, de volant com aniràs. Anul·la-la, que no m'assenya res que aquesta pastilla t'hagi tacat el fetge. Carats, dit i fet.
Veus?
Em treu aquesta pastilla, em va canviar la medicació, pic, pic, i se'n va acabar el problema que tenia.
Ai, que bé.
I se'n va dir, és que a mi costa la memòria, i dic, mira, deixa comentar-ho, diguem, no? Deixa comentar-ho, no?
Sí,
perquè
sí, sí, perfecte.
Perquè amb la medicació que t'arreglen per aquí, però
i et desarreglen per allà,
diguem,
no? Sí, això ja passa. Sí,
no,
sí.
No, la veritat és que aquesta, costa, dic, oi, deixa'm trobar, perquè això és una cosa que m'hi he trobat
sí,
jo,
sí,
no?
Sí, sí, segur que ho mira, sí.
Clar, saps que, bueno, per exemple, clar, se'm van disparar totes les alarmes, no? Clar, si m'arriben per allà amb el càncer que vaig tenir...
No, ja tornes a pensar malament, està clar. Sí, home,
que,
sí.
A més, que tots els rellotges es disparen, el sí. Càncer és aquest. Sí, no? Sí. Per això dic, tu, deixa'm trobar un momentet a veure si pot servir de consell
de
a
consell, alguna perfecte, senyora
aquesta.
Sí, senyor.
I poder-li comentar amb el metge que la portava, diguem-ho així.
A veure si li pot comentar, correcte. Molt bé, Quim, doncs moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Una abraçada, bona nit.
Vale, bona nit, igualment, adéu-siau.
La Maria Rosa, des de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. A més, volia trucar perquè aquesta senyora primera que ha parlat, que està tan espantada per les cataractes...
Sí.
Doncs no, jo sí, m'ha acabat de fer-ho fa l'última, el mes passat, i miopia va ser de 5 dioptries, que no és poca cosa, astigmatisme, vista cansada i tot a fora, i perfecte.
Estàs perfecta, veus que bé?
La recuperació superbona i tot molt bé. M'ho han fet a l'Institut Català de la Retina, no sé si puc fer propaganda, però ho he dit, superben atès i tot molt bé. I l'operació dura pues, entre 10 minuts i un quart d'hora només, eh?
Imagina't.
O sigui que no tingui cap mena de por perquè vull dir, ai, veig com mai i, bueno, estic encantada.
Ai, que bé. Que bé, per, no, algú que truqui per explicar una experiència mèdica bona. Això ens agrada. Molt bé, Maria Rosa.
Sí, sí. Jo pensava primer fer-m'ho, o sigui, per la Seguretat Social, perquè sí que ho fan superbé, però em quedava pues, amb la mateixa miopia, em quedava amb tot, la vista cansada i tot. I no pots pagar el suplement, no?, de la nova lent. Clar. En canvi, si tu fas un posto així, clar, doncs si pots demanar el que vulguis i ja està.
Molt bé. Doncs entesos, queda feta la recomanació. Moltes gràcies.
De res.
Que vagi bé, bona nit.
Adéu.
L'Anna des de Girona, bona nit.
Bona nit.
Què tal, Anna?
Jo, doncs, era per el mateix, mira, que acaba de dir aquesta senyora.
Sí.
Que me varen fer les...
Operació de catarates.
La catarata, primer un ull, també el tenia molt... Veia molt poc, molt cansat. I, bueno, l'endemà d'haver-me operat, com me vaig treure el tap que me va posar el doctor, semblava que havia sortit el sol.
Oh, de lo bé que hi veia. Molt, eh? Ai, que bé.
Jo ho vaig fer-ho aquí a Santa Caterina, a l'hospital d'aquí Sau.
Sí, sí.
I després, al cap d'un mes i mig o dos, me vaig fer l'altre. I també, i...
Perfecte.
Els primers dies has de posar moltes gotes, has sí. de tenir una mica de cuidado, però molt bé, vull dir, jo tots els que més o menys veig que van bé, no sé.
Doncs perfecte, és una bona recomanació.
I jo em sembla que aquesta senyora que no ha pas de tenir por, eh?
Que no ha de tenir por, no? Doncs ja està. Oh. Missatge que va directament per ella.
Jo, de l'edat que ja ets un... Que gran, doncs, quasi totes hem de... Tothom ha de parar el mateix.
Sí,
i
sí.
I molt bé, i ni ull... per la vora, sí, però per lluny, ni ullera, res.
Molt bé. Doncs, escolta'm, ens n'alegrem moltíssim, Anna. Gràcies per la recomanació.
Bueno, Marta.
Una abraçada gràcies. Molt gran. Que vagi bé. Bona nit.
Adéu.
Mira, era per fer una pregunta, que la sento moltes vegades i no ho he acabat d'aclarir mai. Quina diferència hi ha entre homicidi o crimen? No ho sé, és que no ho acabo d'entendre.
Doncs mira, aquesta és una pregunta que ens ha deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, el 667-220-148, l'Àngels, des de Lleida, que de fet ja fa uns mesos ens van fer aquesta mateixa pregunta, i la Maica Navarro va ser la periodista especialitzada en successos que ens va explicar que són dos delictes diferents. Per tant, com que és una cosa que ja havíem explicat i avui ens han trobat el missatge, doncs ho torno a dir. Diu, en els dos casos es causa la mort d'una altra persona, però la diferència principal rau en les circumstàncies, la intenció amb què es comet el fet. Diu, en un homicidi es causa la mort sense circumstàncies agreujants especials, en una baralla, per exemple, sense premeditació ni intenció, en canvi es considera assassinat si hi ha almenys una d'aquestes circumstàncies, que és actuar de manera que la víctima no es pugui defensar, això es diu traïdoria, o bé un acarnissament, que és augmentar innecessàriament el patiment de la víctima o matar a canvi de diners o per facilitar o ocultar un altre delicte. Això és pregunta i resposta de l'Àngels de Lleida i aquesta resposta de la Maica Navarro que deia. I la Maria, i de fet la Maria i també la Teresa de l'Eixample fan referència a aquesta senyora que tenia problemes de tanta picor. La Maria diu per l'oient que li pica molt la pell, pot provar l'aloe vera gel hidratant, diu és un gel que no és gel de bany, encara que es digui així, si s'ha posat cremes hidratants i no li fan res, pot provar això a veure si li va bé. I la Teresa, des de l'Eixample de Barcelona, diu jo recomanaria a l'oient que té picor la pell que anés al Manantial de Salut, al carrer dels Mercaders número 7, entre Bòria i Princesa, Barcelona, diu solucionen moltes molèsties.
Salut i vida, amb Natàlia Flores.
Doncs ja ha passat un altre mes des que la doctora Natàlia Flores ens va dir, a veure,
per un torró o un panetone no passa res, però clar, si ho hem d'allargar 3, 4, 5 mesos, aleshores sí que passa. I aquí estem amb un mes nou. Bona nit, doctora.
Hola, molt bona nit.
No parlarem ni de torrons que encara han sobrat ni de panetones, ho deixem ja per l'any que ve, però avui parlem d'una altra cosa que sí que té a veure amb el que mengem, segurament,
doncs sí.
I altres coses.
I tant.
De què parlarem avui?
Avui parlem d'un tema molt quotidià, que està molt present a la vida de tots, però al qual no se li donava gaire importància, que és la salut digestiva.
Que no se li donava importància, no?
Fins fa uns anys, no massa.
I ara se n'hi dona més d'importància o està més de moda, per entendre'ns?
Totes dues coses. Jo crec que després d'haver estat un tema oblidat i normalitzat, sobretot degut a la seva quotidianitat, no? Perquè, clar, com que mengem 3 cops al dia, digerim 3 cops al dia, anem de ventre cada dia o no, això ara en parlarem, depèn de cadascú. Doncs fins fa relativament poc, gairebé ningú estava pendent de les seves digestions o de les seves femtes, però en els últims anys se li ha donat molta importància perquè és evident que tot el que entra pel sistema digestiu és el que després ens nodreix, no? I el que va a tot el cos. Però, a més, també per aquesta connexió que s'ha fet evident, que evidentment és de sempre, però s'ha fet evident en aquests últims anys, que és això que es parla de la connexió cervell-budell.
Això m'interessa. A veure, estan connectats realment? Sí?
Totalment connectats. Sí, sí, sí. Estan molt més connectats del que ens pensem. De fet, ens comuniquem constantment a través de nervis, d'hormones, també a través del sistema immune, i fins i tot una dada que potser molts dels oients no saben és que en el budell tenim neurones, també.
Ah, sí?
Llavors, sí. També hi ha unes certes neurones que tenen una estructura diferent de les del cervell, i és per això que potser tots ho haureu sentit ara últimament, per això que hem dit que està una mica de moda, que s'anomena el budell que és el segon cervell.
Això sí que ho he sentit moltes vegades.
Això s'està dient molt ara, i és perquè hi ha, doncs, aquestes neurones. Llavors, quan estem estressats, nerviosos, angoixats, és molt habitual que a vegades ens apareguin símptomes digestius. No? De dir, oi, tinc un nus a l'estómac, o tinc una reunió molt important i he d'anar corrents al lavabo perquè vaig una mica allò...
Lleugeret. Sí,
o se m'infla la panxa, o al revés, o estic molt neguitós i no hi ha manera d'anar de ventre.
I això només passa en aquest sentit, és a dir, del cervell al budell?
No, també passa a l'inversa. O sigui, quan el budell no està bé, podem tenir afectacions a l'estat d'ànim en forma de tristesa, en forma d'ansietat. Quan el budell no està bé, podem dormir malament, ens pot afectar la concentració o inclús la sensació general de benestar. Per això, cuidar el sistema digestiu no és només una qüestió de menjar, sinó també d'hàbits de vida, ritme de vida i també de gestió de l'estrès.
A veure, jo recordo encara metàfores que has fet servir amb animals, no?, que són com molt entenedores. Per tant, no sé si et demano molt. Com ens podem imaginar tot això que passa dins del nostre sistema digestiu?
Sí, avui no farem servir animals.
Avui no? No.
Avui anirem com el primer dia, que vam parlar de que... Te'n recordes de que la nostra salut era com un jardí?
Que s'havia de cuidar.
Exacte, sí. Doncs què passa amb un jardí? Doncs que quan la terra no està bé, les plantes no poden créixer sanes. Uh-huh. Llavors, avui l'analogia la farem que el nostre cos, aquesta terra, és la microbiota.
La microbiota és la nostra terra. D'això també en parla molta gent, de la microbiota. No sé si tothom sap exactament què vol dir.
Això mateix. Doncs mira, què són la microbiota? Doncs la microbiota són milions i milions de microorganismes que viuen dins el nostre budell. Llavors, jo fa uns quants anys vaig saber que tenim més microorganismes en el nostre organisme que cèl·lules. I clar, t'he de dir que com a metge, només, de veritat, només amb les cèl·lules de la pell tenim bilions i bilions de cèl·lules. Llavors, si tenim més microorganismes que cèl·lules, entre els de la pell i els del budell, de tot el cos, clar, o aquests microorganismes estan una mica organitzadets, o la poden liar.
Clar.
Llavors, dir que això també és un concepte que a vegades cal aclarir, que d'entrada aquests microorganismes no són dolents de per si, no? No que a vegades diuen, n'hi ha de que són molt dolents. No, a vegades, vull dir, n'hi ha de que fan una funció més interessant o no, que ara ho explicarem, però són imprescindibles perquè ens ajuden a digerir, ens ajuden a regular el sistema immune, o sigui, és com tot un ecosistema.
És a dir, que perquè tu tinguis bacteris, algú pot pensar, és que m'han dit que tinc molts bacteris, això és dolent. No, perquè els necessitem per segons quines funcions.
Clar, sí que és veritat que si anem de viatge i fem segons mengem una mica pel carrer i agafem un bacteri que no ha d'estar dintre el sistema digestiu, llavors sí, perquè ens quedi clar.
Molt bé, per tant, aquests bacteris que sí que tenim dins no és una cosa que haguem de fer fora, no l'hem d'eliminar, no?
No, el que hem de fer és d'equilibrar-los, perquè hem de tenir els adequats, que normalment tenim els adequats si no fem una ingesta doncs, intoxicada o una cosa d'aquestes característiques, però sobretot tenir-los en equilibri. Què vol dir això? Que a vegades un bacteri amb una quantitat petita pot ser molt interessant, però si aquest mateix bacteri comença a créixer, créixer, créixer i n'hi ha molt, llavors això ja no és tan interessant. Sent el mateix tipus de bacteri, ja no ens va bé.
Clar, la pregunta és, quan aquesta terra, no, que tu deies, el jardí, no està equilibrada, el nostre cos, això com ho sap, com ho nota?
Doncs mira, ho nota amb símptomes que tots hem tingut segur alguna vegada. Ho pot notar en forma de gasos, en forma d'inflor abdominal, digestions pesades, digestions lentes, a vegades la gent em diu, el menjar se'm queda aquí, no baixa. Estrenyiment, diarrea, o a vegades inclús intermitència, no? Que gent passa de no anar de ventre a anar molt suelto, a després d'altre cop no anar de ventre, vull dir, tots aquests símptomes poden voler dir que tenim una microbiota desequilibrada.
Desequilibrada, clar, i això són coses que dius que jo, vaja, m'ha passat, segur que molta gent que està escoltant li ha passat, vull dir, que passa sovint a la gent, això. No?
Exacte, sí, això ens passa molt sovint. Però aquí és on vull fer el matís important. Si aquests símptomes passen de manera puntual, doncs després de menjar-nos una miqueta massa de torró, o després de fer un àpat en un restaurant, o de barrejar menjars diferents, i, ostres, m'he quedat una mica inflada, ostres, em costa molt aquesta digestió, o que hem fet un canvi d'horaris, no passa res. Llavors...
Sí, clar, el problema suposo que és que cada dia et passi, no? Cada dia menjo alguna cosa i no em senta bé. I ja dius, aquí alguna cosa passa, no?
Exacte, i que a vegades cada dia no mengem el mateix. Vull dir, cada dia, ostres, menjo verdura, menjo això, i sempre m'inflo, no?
Sí, sí.
Què ens està passant aquí? Doncs quan aquests símptomes es normalitzen, val? Vol dir que els acceptem com part de la nostra normalitat, clar, dius, perquè els tenim
perquè
cada dia.
A mi em passa això, no? I ja dius, això és normal, clar, i potser no hauria de ser-ho, no?
Clar, això mateix. Perquè que una cosa sigui habitual, que succeeixi cada dia, no vol dir que sigui normal.
Clar.
I llavors aquí tinc una anècdota del principi, quan jo vaig començar a fer medicina, molt, molt al principi, me'n recordo que jo li preguntava, un dia li vaig preguntar a un pacient, i vostè com dorm? I em diu, normal, com sempre. Llavors se'm va acudir a preguntar, i què és normal per vostè?
Per vostè, clar.
I va dir, ui, fatal, no dormo tota la nit. I llavors jo vaig pensar, ostres,
clar, això de la normalitat... Clar, repreguntar, no? Perquè si no...
Llavors, a partir de llavors, cada vegada que un pacient em diu normal, jo li pregunto, i què és normal per vostè?
Clar.
I a vegades tinc respostes bastant sorprenents.
Escolta'm, clar, si alguna cosa no està en equilibri, per què... Passa això, no? Es pot desequilibrar tota aquesta microbiota? Per quins motius? Perquè, clar, jo no sé on està l'equilibri i de cop i volta començo a trobar-me malament, ho dono per normalitzat, però fa 2 anys no em passava. Llavors, com sé jo el per què es pot arribar a desequilibrar tota aquesta microbiota?
Exacte, i això que dius, Marta, és molt interessant, perquè a vegades comença d'una manera així una miqueta sutil, no? De que m'inflo una miqueta, després no m'inflo, després... Però quan jo els hi pregunto als pacients, diu, ui, no, li dic, faci memòria, ui, no, fa 2 anys, no?
Imagina't.
Per què? Perquè com és un ecosistema molt complex, no es desequilibra per una sola causa o d'avui per demà, de que avui digereixo perfecte i demà resulta que m'inflo molt. Si digereixo perfecte i demà m'inflo molt, és que potser alguna cosa m'ha sentat malament,
clar,
però no que tinc un desequilibri de la microbiota. Per tant, el que han de tenir en compte els oients és que a vegades aquest desequilibri de la microbiota té anys d'evolució. Val?
Que tu ho dones per normal, però
exacte,
que no
dius,
ho és.
Ai, m'inflo una miqueta. Bueno, m'inflo una miqueta. Després, ostres, ara m'inflo una miqueta més. Llavors et tornes a adaptar a aquesta miqueta més, no?, d'inflor, fins que potser arriba un dia que vas a un restaurant, menges alguna cosa i dius, ui, ha sigut això el que m'ha... Però no, ja clar, veníem d'un desequilibri previ, doncs, de mesos o d'anys... I les causes són variades. Sempre s'havia parlat molt de tractaments farmacològics, d'antibiòtics, i sí que és veritat que està clar que els antibiòtics desequilibren la microbiota, però normalment, quan un està sa, què podem prendre antibiòtics? Un cop a l'any, 2 cops a l'any, no? Que ens han de treure un queixal o que hem tingut unes angines. Per tant, hi ha altres causes que passen a diari molt més importants que la presa d'antibiòtics, i això seria, per exemple, l'estrès sostingut, menjar amb pressa, dormir poc, tenir uns horaris una miqueta desendreçats,
ai,
no?
Ai,
aquestes
ai,
serien causes...
No només els tractaments de
farmacològics.
No, molt bé. Però, clar, nosaltres ens podem adaptar a això que deies, no? Avui m'inflo, demà no i tal, però suposo que hi ha un moment que o una persona mateix o el mateix cos diu fins aquí, no?
Exacte.
Hem de fer alguna cosa, no?
Clar, és que no sabem que tenim molta sort, que el cos és molt, molt adaptable, i llavors ell va fent...
I molt savi.
Exacte, i molt savi, i dius, vinga, va, ara compenso per aquí, ara compenso per allà, però ja arriba un moment que hi ha un límit, i passa molt això que tu dius, que a vegades hi ha pacients que m'expliquen, quan faig l'historial, que s'inflen amb un aliment concret. Després ja s'inflen amb dos aliments. Després ja... I això és perquè realment és, cronològicament, a mesura que la microbiota es va desequilibrant, cada vegada toleres menys aliments.
Clar, tu pots anar apuntant el que et senta malament, no? De cop i volta dius, ai, mira, ja ho tinc, és el pa acabat de comprar, m'ho invento.
Exacte.
Però si el congelo no em passa. I després, ah, no, doncs també em passa quan veig una mica de cafè amb llet. No, doncs també... I així vas sumant, no? I
clar,
es pot fer la llista.
Clar.
Per tant, la pregunta clau és què podem fer o com ho hem de fer per cuidar aquesta microbiota i que estigui en equilibri.
Sí, que és una pregunta molt interessant, perquè a vegades la gent m'arriba a la consulta que poder ja ha tret no sé quants aliments de la dieta,
clar,
ja ha canviat coses, ja ha comprat unes altres coses, i a vegades no és l'aliment en concret que li senta malament, a no ser que sigui un pacient que tingui una intolerància. Clar, sí, si un té una intolerància al gluten o té una intolerància a la lactosa, doncs clar que s'infla i li senta malament si pren aquests aliments. Però moltes vegades la gent ve ja amb una dieta que més o menys... bueno,
se l'ha canviat ell, no?
Se l'ha canviat,
sí, sí.
Però és important tenir en compte el que mengem, però sobretot gestos molt bàsics, com per exemple menjar asseguts, menjar amb calma. Això sembla una cosa molt tonta, però
sí,
a vegades...
Sí, però tens raó. Que...
mengem de peu a la cuina,
sí, sí, sí.
O a vegades ens emportem el tàper a la feina...
I mentre escrivim a l'ordinador mengem...
Mentre escrivim mengem... Sí. Llavors, jo entenc que tenim poquet temps, a vegades, però si ens emportem el tàper, doncs escolta, parem un moment l'ordinador o posem una música a l'ordinador... masteguem, ni que sigui 10 minuts, no dic mitja hora, si es pot mitja hora, molt millor, no? Però fer que l'acte de menjar passi pel conscient és algo molt important, perquè mastegues més, assimiles millor...
Assaborir, no?, el que estàs menjant.
Assaborir el que estàs menjant.
Que no, allò, amb tres cullerades ja t'has acabat aquella crema o el que sigui.
Exacte.
I dius, no sé ni el gust que tenia, perquè com que tinc poc temps,
clar,
per menjar, no?, pam, 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 i ja està.
Clar. I això saps que provoca també, Marta, que és una cosa molt interessant, que també en podem parlar un dia, que quan tu no fas conscient i assegureixes el menjar, com que la part de plaer del menjar no l'has rebut, al cap de mitja hora tornes a tenir gana i vols tornar a picar, perquè no li has donat el temps i la consciència necessària. Mm-hmm. Vull dir que també el tema del picar també podríem un dia tocar aquest tema, que és un tema molt, molt interessant.
Està bé. Per tant, ara d'entrada el que hauríem de fer és respectar una mica el ritme, no?, dels àpats, no?, o el ritme del cos quan hem de menjar, o no sé com dir-ho, no?
Així. Sí, 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 i a vegades la gent diu, no, és que jo per la feina no puc dinar fins a les 4 de la tarda. Bueno, no passa res, doncs si pots dinar, però intentar tenir uns horaris, i el dia que sigui cap de setmana i que si puguis dinar una mica més d'hora, doncs respectar els horaris, respectar també el ritmes, no?, que un dia potser estem més cansats, escoltar la gana, que això és molt important, que a vegades mengem sempre la mateixa quantitat al plat sense escoltar de la gana,
sí,
no?
Sí.
Potser el dia anterior hem sortit a sopar i l'endemà no tenim tanta gana, doncs ens posem una miqueta menys, escoltar la gana. A vegades també hi ha gent que li va bé per fer la digestió caminar una miqueta després de... No? I a vegades tinc pacients que diuen a la feina amb el tàper i els dic, escolta, doncs acabes el tàper i vas a fer una volta a la Mansana, no?, del
lloc on treballes,
lloc on treballes, sí, i tornes a pujar per les escales, ara, caminant una miqueta i...
M'has recordat que justament ahir, doctora, vaig parlar amb una àvia centenària, que és oient del programa, que fa 101 anys, ara al febrer, i parlàvem d'àpats, de quina rutina té ella, i em deia que esmorza fort, dina, i no sopa mai.
Clar.
No sopa mai. Per això, quan al matí es lleva, té gana,
clar,
i menja el seu pa amb tomàquet, amb embotit...
Pues m'encanta,
un cafè amb llet, la llet en pols, suposo perquè... I vaig pensar, perquè dic, quina és la clau que hagi arribat? I diu, no ho sé, però jo no sopo mai.
Clar.
Vaig pensar, mira,
doncs mira,
a tenir en compte.
Dos coses molt interessants. Això ara és el famós dejuni intermitent, que fa tants anys que està de moda, que un dia també en podem parlar.
Sí.
I per altra banda, sent centenària, com tu dius, també és el refrany aquest que diu esmorza com un rei, dina com un príncep i sopa...
Com un pobre.
Com un pobre.
Sí, senyora.
O sigui que l'àvia centenària té molta raó, eh?
Ens està donant una lliçó, no?
I
per tant, podem dir que escoltar els nostres budells és escoltar també el nostre cos?
Sí, el que ens diu el nostre cos, totalment. I m'agradaria acabar amb dues idees molt clares.
Va, vinga. Primera.
Una, Que una cosa sigui habitual no vol dir que sigui normal. I això tant serveix per símptomes digestius com per símptomes també del cos, no? Quan algú em dic, com està d'energia? Em diu, ui, cansat, com sempre, ja és normal, no?
No, home, no és normal.
No és normal estar cansat. Per tant, si algun dels oients que ens està escoltant té un símptoma que fa molts anys que el té, però ara, escoltant això que estem dient, ho analitza i diu, home, però no és normal que em passi això, això és el seu cos que l'està avisant de que hi ha alguna cosa que no està funcionant
bé.
I no
li estem fent cas i li hem de fer cas al cos.
I li hem de fer cas.
I segona?
I segona, parlant del que avui dèiem del sistema digestiu, doncs potser avui és un bon dia, tots els que ens hagin escoltat avui, per començar a estar una mica més atent als missatges que ens envia el nostre cos. I d'aquesta manera estarem com més alineats i més en equilibri i tindrem una millor salut.
I una microbiota que no es queixarà i tot estarà en equilibri i nosaltres
també
serem més feliços, en definitiva, perquè quan no et trobes bé, o sigui, molta felicitat no tindries.
No, la veritat és que no.
Molt bé, doctora, doncs ja hem après una cosa més. Fins al mes que ve.
Això mateix. Bona
adéu,
nit a tothom.
Bona nit.
Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più.
Va, que era una de les cançons que també ens heu demanat aquests últims dies i anem fent una llista de les cançons que ens aneu demanant. 3 minuts i 3 quarts d'una de la matinada, al 93-207-474, en Magí Anguet des de Vilafranca del Penedès. Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Bona nit, doña Marta.
Bona nit, don Magí Anguet.
Dic doña Marta perquè l'altre dia t'ho deien i no li vas dir res. Vaig pensar que li deu agradar.
A mi em van dir doña. A qui em va dir doña?
Aquella senyora castellana que xerra molt.
Em va dir doña? Ai, no vaig ser conscient. Ah, sí? La Fina em va dir doña. Ai, mira.
Vaig pensar, mira, sí que li deu agradar.
No, gens, no m'agrada que em diguin doña. No em vaig adonar, ves. Digues.
A veure, mira, jo volia comentar que aquest dilluns o dimarts d'aquesta setmana el programa de la 4, Todo es Mentira, aquest, el Risto Mejide, que és el director del programa, entrevistava un senyor ja jubilat que quan estàvem actiu era investigador dels descarrilaments que passaven a Espanya i deia que per les fotos que ell anava veient, les veia així extraoficialment, no? Però n'hi havia una que li estranyava molt perquè es veu el rall tallat com si diguéssim a gabinet. De fet, ell ja comentava que només ho veia amb la foto i que, per tant, no podia treure cap conclusió, però que, de totes maneres, amb els accidents que ell havia vist, que eren molts, deia que mai havia vist mai un rall de tren tallat recte d'aquesta manera. I, bueno, jo pensava que, clar, amb una radial angular de bateria i un disc de diamant com la que tenen tots els paletes i ferrers d'Espanya, i que tot plegat val 250 euros, amb aquesta parella es poden tallar de 7 a 8 centímetres de rall amb un temps màxim de 4 minuts. Un cop tallat, es tapa la regata amb silicona color metall i només cal esperar. Cada tren que passi per sobre la ferida s'anirà fent més fonda, fins que quan n'hagin passat 50 o 60 o els que siguin, s'acabarà trencant. Jo no tinc ni idea, no tinc ni idea si això pot ser un sabotatge o no, diuen que no, ho han descartat de seguida, però clar, penso que aquest home jubilat, però expert en la matèria, se l'hauria d'escoltar i haver-lo fet anar sobre el terreny perquè ho veiés in situ, no? Bueno, la pregunta sobre los posats és que si es talla de dalt a baix un rall de via, el tren pot descarrilar. Jo penso que no, perquè no fa gaires anys tots els ratlls es col·locaven a un centímetre de separació i sense soldar, i això no feia descarrilar cap tren, no. Però clar, els trens d'ara són molt diferents. Bueno, doncs la pregunta era aquesta. Tinc temps de fer una altra sobre el mateix o no?
Sobre el mateix, sí, va, vinga.
No, si no, no, eh?
No, vull dir, per no encetar un altre tema, per això deia, si és el mateix
no,
tema.
No, bueno, el tema, vull dir, diguéssim, la pregunta vull fer sobre els descarrilaments i aiguats, que és quants morts hi ha d'haver un descarrilament o un aiguat perquè si personi el rei i el president del govern d'Espanya amb una armilla groga. A València fa dos anys el president li van posar vermella. Quin protocol hi ha pels colors de les armilles i quin protocol hi ha per les víctimes? O sigui, aquí el poble d'Aldemús, amb 45 víctimes mortals, hi han anat els reis, el president del govern, i Déu i sa mare, no vegis. Aquí a Gelida, com que el descarrilament només hi ha hagut una víctima mortal, doncs no hi ha anat
no,
ni Déu.
No ha vingut ningú. Sí.
No, coses de la vida, no. Bueno, el meu condol per tots aquests pobres, per aquest maquinista i per les més 45 víctimes mortals, res més.
I tant, moltes gràcies. Una abraçada, adéu. Que vagi bé, bona nit. L'Osvaldes de Planoles, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Bé, uita, jo trucava perquè tenia una curiositat. Les arengades, saps que a vegades a les botigues hi ha aquests pots rodons que hi ha les arengades totes posades així,
sí.
Salades?
Sí.
Aquí dalt la gent gran n'hi diuen guàrdies civils. Ah. Per què n'hi diuen guàrdies civils?
Ah, sí? No ho sabia, això.
Diu, hòstia, vas a anar al poble, baixa un guàrdia civil, que ens faltem un guàrdia civil per esmorzar. Saps? I dic, mira, deixa'm demanar a veure...
Per què li diuen guàrdies civils? Molt bé.
Sí, per què li diuen guàrdies civils? I després, aquests dies enrere que parlàveu, que es parlava tant de les lleteries...
Sí.
Aquí dalt a Pagès, a les cases de Pagès, a la quadra sempre hi havia un tamboret petit, sí? Per et posia, per posar-te sota la vaca, per munir la vaca.
Sí.
I a vegades també el solien tenir a veure la llar de foc, un tamboret petit de tres potes, i era molt típic. I en deien escambell. O aquí dalt se'n diu escambell. A veure si per aquí baix a la plana també el feien servir.
Escambell, d'acord. Escambell.
Tamboret que se'n diu escambell.
Molt bé.
Llavors, aquesta dona que ha trucat per demanar-te la cançó de les muntanyes...
De les muntanyes araneses, sí.
Sí, això, el Pont d'Arcalís, que és el cantant, era sí. L'Artur Basco, en el disc del Pirineu estant,
sí, sí.
I surt.
Ho tenim controlat, sí, sí, ja l'hem trobat.
De la Vall d'Aran.
Perfecte, això. Moltes gràcies, Osvaldo. Vinga, una abraçada. Bona nit.
Adéu.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Cada vegada tenim menys forns tradicionals, cada vegada hi ha més cadenes d'aquestes. Per què hem arribat fins aquí, no?
Granier, Pivari, 365, El Fornet, Maxipà... Com s'explica el boom de les cadenes de forns amb degustació?
Tenen preus prou bons, tenen ubicacions prou bones, tenen cadires per seure prou bones, personal prou amable. Són prou boneries de consumibles diaris. I això és el que atreu a la clientela.
No és competència directa, tot i que és Pai One, però és una altra història.
Un restaurant que Caníbal a Berlín, aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals l'utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me.
La condició humana és una condició molt fràgil. Una condició que crec que ens condemna sempre a que la justícia perfecta, que la bondat perfecta no existiran mai. I precisament per això, quan experimentem bondat i justícia, n'hem d'estar molt contents i les hem de valorar molt, perquè sempre són un miracle. Perquè crec que la tendència humana és més aviat la contrària. I, per tant, un ha de viatjar ansiós d'observar els miracles.
Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Altres missatges que hem rebut al WhatsApp de la nit dels ignorants, al 667-220-148, per exemple. El Llorenç ens diu: és de suposar que aquests maquinistes que es neguen a treballar i a sobre convoquen vagues de 3 dies, els hi descomptaran la part proporcional del sou? Diu que és el que normalment fan les empreses responsables. Algú en pot resoldre aquest dubte, diu el Llorenç. La Dolors diu: ahir vaig sentir una senyora que va dir que tenia la seva filla a Austràlia i que allà, quan havien de fer el manteniment dels trens o de les vies, ho feien en cap de setmana. Diu: jo tinc una filla a Dublín, per tant, Irlanda és això, i també ho fan. Diu: més d'un cop ens han fet la punyeta de voler anar a algun lloc i estar revisant el tram i, per tant, no poder agafar aquell tren perquè estaven fent la revisió. I de passada, la Dolors diu: voldria demanar-vos, quan pugueu, poseu la cançó de l'estimat Jacques Brel, la chanson Des Vies Amants. Doncs mira, a la llista de totes les peticions que anem a tenir. I per acabar, diu: puc fer una crítica? Sí, clar, Dolors, pots fer una crítica. Diu: per què gairebé tots els butlletins de notícies són iguals? Perdoneu, potser aquelles hores no generen notícies, però quan comença el butlletí, diu ella: jo ja sé què diran. Perdó, no poso pas en dubte els professionals de la casa. Molt bé, doncs, crítica feta, Dolors. La Marian, des de Lleida, diu: explicació de la pera sarmenya. Això va sortir ahir, també. Diu: pera de primavera molt petita, gairebé com una cirera. Antigament es cultivava a la Segarra, a la Conca de Barberà, al Priorat, a Tortosa, Falset, etc etc. I la Marian diu: actualment ja no es cultiva perquè la joventut pagesa ni tan sols la coneix. I acabo els missatges de WhatsApp que ens heu deixat en aquestes últimes hores. L'Aleix, des d'Esparreguera, vol saber què se n'ha fet i què se'n sap del tramvia blau.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
Com cada divendres a aquesta hora, toca parlar de sèries amb la nostra recomanadora oficial, Sílvia Comet. Bona nit.
Què tal, Marta? Bona nit.
A veure si amb les propostes d'aquesta setmana aconseguim complir aquest propòsit de mirar només un capítol. Què ens portes avui?
Dona de poca fe. Avui sí, la primera sèrie és rodona per mirar-ne només un episodi. Una de misteri clàssic, un crim, pistes, deducció racional i revelació final d'un culpable o culpables. D'aquest tipus de sèries n'hi ha un fotimer, i ja n'hem comentat algunes, però si algú va fer popular l'anomenat Who Done It, que vol dir qui ho va fer, va ser Agatha Christie, la reina del crim. Fa pocs dies va ser el 50è aniversari de la seva mort i aquesta mateixa setmana ha arribat a les pantalles completa una sèrie sobre un dels seus detectius més coneguts, potser el que més, fins i tot. És Agatha Christie Poirot.
Hercule Poirot.
He is the greatest detective in the world. I will visit the scene of the crime. This is not one of your detective fictions. We must deal here only with the truth.
So you know who the murderer is?
De pel·lícules i sèries protagonitzades pel detectiu belga amb aquell mostatxo tan peculiar, n'hi ha hagut unes quantes, les últimes dirigides i protagonitzades per Kenneth Branagh, però aquesta és un clàssic, és la més coneguda, la britànica del 1989, en què David Suchet es posa en la pell del detectiu. Aquesta és una de les millors adaptacions de les novel·les de Christie, un exemple de fidelitat narrativa, i la interpretació de l'actor anglès es considera un calc tant en el comportament com en els detalls físics i psicològics del detectiu. També és extremadament fidel la recreació de l'ambient anglès i continental dels anys 20 i 30, els diàlegs i els detalls de la trama, i això fa que aquesta sèrie sigui molt respectada tant pels fans de l'obra de l'autora com pels espectadors. L'atenció al detall en el vestuari, els escenaris meticulosament recreats des de mansions angleses fins a carrers europeus contribueixen a una immersió total en aquella època. Una llàstima que l'escriptora no arribés a veure la sèrie per saber què n'opinava, però el que sí que se sap és que durant molts anys Agatha Christie va ser reticent a autoritzar adaptacions televisives de Poirot, sobretot perquè li feia por que el personatge fos caricaturitzat, que és fàcilment caricaturitzable, o es perdés la seva complexitat psicològica. En cinema i en teatre sí que en va autoritzar algunes versions, però el cert és que mai va mostrar entusiasme, o com a mínim públicament, per cap interpretació concreta del detectiu Poirot. La família d'Agatha Christie, en canvi, i especialment la seva filla, Rosalind Hicks, sí que va donar suport explícit a David Suchet per encarnar Poirot. Això sí, la família va deixar clar a l'actor que el paper havia de ser contingut, mesurat, i que no volien que ningú es rigués del detectiu. Ho van aconseguir perquè la veritat és que la interpretació és formidable.
I quantes temporades té aquesta sèrie?
13 temporades, 70 capítols en total. Potser n'haureu vist alguns, perquè algunes temporades són al catàleg de diverses plataformes, però aquesta setmana Filmin l'ha estrenat per primera vegada completa i remasteritzada. És entreteniment de qualitat, una celebració per als fans del gènere clàssic de misteri i una sèrie temporal que pot agradar a totes les generacions. És ideal per veure-la en família. Cada episodi funciona com una pel·lícula, cada capítol és un cas, així que és perfecta per veure'n només un capítol i a dormir.
I la segona proposta?
Doncs continuem en la línia. Una altra adaptació d'una novel·la de Christie que s'ha estrenat fa ben poc, Les Siete Esferes.
Someone in this room knows more than they're telling us.
None of this adds up.
Please stay away from anything to do with Seven Dials.
I am not going to stop until I find out the truth.
People who go looking for trouble.
Les Siete Esferes situa el misteri en una mansió de camp de l'Anglaterra del 1925, on un grup de joves de l'alta societat londinenca hi passen uns dies. Un d'ells és víctima d'una broma aparentment inofensiva, però l'endemà aquest jove apareix mort. D'entrada, tot apunta a un suïcidi. Aquí l'encarregat d'investigar què va passar i qui ho va fer, perquè naturalment no va ser un suïcidi, és una jove molt intel·ligent i observadora. I el que semblava una simple broma es revela com la punta de l'iceberg d'una conspiració per part d'una organització secreta que té ramificacions que arriben a cercles de poder polític i econòmic. La detectiu accidental, que interpreta molt bé l'actriu britànica Mia McKenna-Bruce, comença a lligar caps i durant la investigació descobreix que ningú és exactament qui diu que és. Completen el repartiment Helena Bonham Carter en el paper de la mare de la jove i Martin Freeman, que assumeix el personatge del típic policia de Scotland Yard que es veu superat per la capacitat deductiva de la noia. Com la majoria de produccions que es fan sobre l'univers de la reina del crim, l'ambientació és importantíssima i aquí realment també està molt aconseguida. La sèrie conserva l'esperit tradicional del misteri, però amb un ritme més adaptat a les sèries actuals. Potser no sereu capaços de veure'n només un capítol, perquè la veritat és que la història enganxa, però la part bona és que no us ocuparà gaire temps, perquè només té 3 episodis. Perfecta per una marató de cap de setmana, per exemple. La trobareu a Netflix.
Doncs avui, un homenatge a Agatha Christie amb Poirot i les 7 esferes. Gràcies, Sílvia. La setmana que ve més propostes.
Adeu, bona nit, fins la setmana que ve.
Doncs una altra llibreteta plena de noms de sèries per poder veure allò quan tinguem un momentet, i aquesta vegada sí que semblaria que amb un capítol ens en podem anar a dormir, perquè a vegades ens diu algunes sèries que dius no, aquesta amb un de sol no farem. Li farem cas i veurem alguna de les coses que ens ha recomanat. Va, que arribem a la 1 de la matinada, això vol dir que escoltem les notícies d'aquesta hora, ens posem al dia i el corrent del que hi ha, i després, a la segona hora de la nit dels ignorants, continuem amb vosaltres, fem-vos companyia, escoltant preguntes, escoltant algunes respostes, música que ens demaneu, i com sempre, alguna conversa més al nostre compte abans d'anar a dormir. Fins ara.